Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba, un dijous més, una nova edició dels Culturetes!
I això vol dir que ja tenim preparats a l'estudi en Sergi Bracons, un malalt de les sèries. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya en Pep Carpena, bon dia.
Què tal, hola?
I també, evidentment, en Xavier Miralles, el nostre cinèfil de referència. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Què és aquesta fantasia d'entrada? Això és una meravella.
Que ens hem inspirat. Va, Bea, posa ja tot a punt i traurem les crispetes, no?, per començar.
Però és que cada setmana tenim una cosa nova, ara, aquesta
intro. És que si no ens divertim nosaltres, què hem de fer, no? Una miqueta aquí de xou. A veure, qui vol començar aquesta setmana?
Va, sempre estem amb el mateix.
Cada silenci. Quina pressió.
No, com que sóc el que em poso més nerviosa, així m'ho trec de sobre, saps?
Sí, per això, com ja ho sé, dic, va, vinga, que si no, després així pot gaudir i no pateix.
Doncs va. Bon dia. Aquesta setmana he anat al Teatre Nacional a veure una de les que segur que serà una de les obres de referència de la temporada.
I llavors la Bea ens posarà la teva sintonia perquè ens expliquis quina serà aquesta obra de referència.
Es diu Blasted, rebentats, en anglès. Tal i com el títol augura, no deixa indiferent. Jo, personalment, tenia moltes ganes d'anar-la a veure quan la van estrenar a finals del 2017 a Salt, al Festival de Temporada Alta. En aquell moment, tothom que l'havia vista ja en parlava molt bé i, per tant, esperava amb delit de poder-hi anar. I està clar que jo no era l'únic. Ja fa dies que l'obra té el cartell d'entrades exaurides fins que s'acaba. Mireu, el tràiler que hem preparat...
De fet, ens va costar acreditar-te,
sí,
eh?
Sí, no, va.
Vam
tenir una feina,
allò,
una feina.
Una feinada perquè era com... No, és que ja tenim les entrades exaurides. Quin èxit.
No, si ho intentes, ja no... O sigui, si les vols comprar, ja no hi ha aquesta opció. Mm-hmm. No sé si posteriorment...
Sí, que així d'entrada sembla que sigui una obra que funciona.
Sí. Jo penso que s'hi ha d'anar. Després ho acabaré de matisar, però evidentment.
Vinga.
El tràiler que hem preparat, el que es pot veure per YouTube, comença amb aquesta música. I podries pensar que amb aquesta intro t'espera una obra tranquil·leta, oi? Doncs no, tot el contrari. El que s'esdevé a continuació és thrash metal. Ho veieu, que jo també he tirat la casa per la finestra?
Ah, va, avui quina marxa, eh? L'hem callat, eh? No és per res, però a veure, Sergi i Xavi estem posant el llistó molt amunt, eh? Avui?
Això és un hype màxim. Sí.
Va, ja està. Era una mica per il·lustrar que el que no anem a veure a la sala petita del Nacional són els Pastorets, precisament. Què ens trobem d'entrada? Ens trobem amb Pere Arquillué, que encarna Lian, un home madur d'uns 50 anys, malalt, diria, no ho especifica, però diria que possiblement amb càncer de pulmó, i amb la Marta Usó, que fa de Kate, sabadellenca, per cert, que interpreta una noia d'uns 20 i pocs anys. I just al principi els veus entrar plegats a una luxosa habitació d'hotel i ja així, amb aquesta diferència d'edat, penses... Ai, doncs sí, ai. La direcció va a càrrec de l'Alicia Gorina, que és la filla, per si no ho sabeu, del crític Àlex Gorina, aquell que feia crítiques a TV3, que sempre ha estat molt lligada al teatre lliure. I el text és de Sarah Kane, que es va estrenar el 1995 a Londres, moment en el que va suscitar un autèntic escàndol. La majoria de la crítica va acusar el text de massa obscè i violent, tot i que en aquell moment ja va haver-hi dramaturgs consagrats, com algun Nobel de Literatura, que van defensar el text i ja van preveure que la seva autora tindria una bona projecció teatralment parlant. I la veritat és que no s'equivocaven. Sarah Kane i concretament Blasted, l'obra que he anat a veure, han tingut des de llavors un molt bon recorregut. la que en realitat no va tenir massa recorregut més, però va ser l'autora que es va suïcidar als 28 anys, potser, 2 o 3 anys després de l'estrena de l'obra. Tenia una malaltia mental que al final la va portar a prendre aquesta decisió. I és per això que en la majoria de les seves obres tot ens porta a la mort, a la desesperació, a l'horror, i evidentment Blasted no n'és una excepció. Els dos personatges de la primera part de l'obra entren en una espiral de destrucció on tot s'hi val, on constantment hi ha assetjament, violència, sobretot per la part masculina, violència física, sexe no consentit, vaja, de tot i força. Mentretant, fora de l'habitació es pot intuir que estan passant coses, però no se'ns acaba d'explicar. I aquí entra en escena, ja en una segona part de l'obra, un tercer dels personatges, un soldat, interpretat per en Blai Jovanet. Aquí canvien les tornes. L'interrupció d'aquest personatge ja ho acaba de destruir tot. Diguéssim, el dolor previ pel que ha passat al soldat, juntament amb el poder que li dona el fet de disposar un arma de foc, doncs arrasa amb tot el que podia quedar d'humanitat, de sentit comú, un còctel explosiu, vaja. I magníficament interpretat per en Pere Arquilloé, la Marta Osó i en Blai Jovanet. No, per a la meva manera de veure-ho, no hi ha fissures. Tot i la dificultat dels personatges, estan molt ben interpretats, sense gens de sobreactuació, que podria ser pel tipus d'obra podria ser fàcil que hi anessis a parar, i la veritat és que no. Em va cridar sobretot l'atenció, l'actuació de la Marta Osó. Per una banda, el personatge és molt ingenu i molt innocent, però té moments en els que la interpreta una noia relativament joveneta, a més ella és baixeta, no sabria dir-te, però sí. És petitoneta, però quan convé i quan cal també sap,
té força.
També té força i també sap defensar-se. I em va encantar, clar, com que la conec, diguéssim, em va encantar veure lo diferent que era el personatge que estava interpretant, perquè té un punt de li falta un bull, saps? O sigui, és una noia de 20 i pico d'anys com que té el punt de la innocència aquesta que parlàvem, però a la vegada penses, no hi és tota, per la manera de caminar, per la manera d'expressar-se, pels gestos que fa. La veritat és que em va encantar. És un jo, per mi és una de les grans tries d'aquest muntatge. I he agafat un dels trailers que es poden trobar per tal que els escolteu, sobretot el Pere Arquilloé i a la Marta Osó.
Només un cotxe!
Tu ets una puta estúpida!
No! Tu tens por de coses quan no hi ha cap motiu per tenir por! Perquè és estúpid no tenir por d'un cotxe!
No tinc por de cap cotxe! Tinc por de mi.
No et matarà un cotxe des d'allà fora. I no és que te li tires al davant.
Era un trosset més que res perquè veiéssim una mica...
Sí,
per posar-nos en situació. Us he de dir que aquesta vegada m'ha costat de pair tot plegat. Quan en vaig sortir no sabia massa què pensar, la veritat, però a mesura que han anat passant els dies i les hores he anat veient les intencions de l'autora i de tot el que del que he anat parlant aquesta temporada ho posaria dalt de tot al costat de les noies de Moss Bank Road i de la calavera de Connemara. Per mi és de les, o sigui, juntament amb aquestes tres, de les que s'hi ha d'anar. Per acabar, voldria elevar l'escenografia, que podria semblar molt bàsica d'entrada, però que després, amb el pas de l'estona, dones compte de los pavilats que són i de lo versàtil que pot arribar a ser una habitació d'hotel, que d'entrada no té més que això, però al final acaben, no sé, aixecant les catifes, desmuntant el llit. No ho explicaré perquè si al final la tornen a fer no vull trencar la màgia d'aquesta part. I per altra banda també m'agradaria destacar com s'ho han manegat, perquè les escenes més dures, sexe, mutilacions, etc., siguin versemblants i no siguin reals, evidentment, perquè si no ens trobaríem davant una cosa doncs, molt gore i molt, o fins i tot pornogràfica, diguéssim, no? Tot i així, a l'entrada de la sala hi ha un advertiment per a les persones que puguin ser massa sensibles.
Sí. No?
Resum, si prorroguen, si la mouen per aquests mons de Déu, és una d'aquelles que no us hauríeu de perdre per res del món. La fan a la Sala Petita del Teatre Nacional fins l'11 de febrer. No diré horaris perquè no hi ha entrades, no té cap sentit, però us prometo que estaré al cas i que si la reposen o la prorroguen, us ho faré saber. I fins aquí la secció del teatre d'avui.
Ens ha encantat, eh? Home. O sigui, veure aquesta passió i veure bé, que mira la feinada que vam tenir per aconseguir entrades, almenys sí, no, després vas gaudir, no? Vas gaudir a la butaca.
I me'n van donar dues. Ah? Vull dir que mira, que si has pogut venir.
Veus? Mira, la propera...
Vull dir que ens semblava que ens en donaven una, però quan vaig arribar allà els vaig dir no, i si les podeu vendre, veneu-la perquè vinc sol. Però...
Veus, això no ho sabíem.
Per la propera.
Per la propera ja trucarem i que ens confirmin si són una o dues entrades. Qui vol ara continuar?
M'és igual, a mi em dona igual sempre.
A mi també.
D'això ho decideixes tu.
Vinga, Xavi, te'n veia en Xavi, va, que sempre el deixem a l'últim.
Doncs jo tinc una setmana...
Primer, espera.
Ai, per
tens
favor.
Tens una sintonia.
Sisplau, no m'he acostumat. Me da la vida, esto, Bea, eh?
Ja el veig per aquí ballant, com un boig.
Poc em falta, poc em falta. No, clar, ara recordar la sintonia. Clar, jo la setmana passada ja vaig dir que faria la meva mini secció dintre de la meva secció.
Sí, clar, puntuacions.
El thumbs up.
Sí, sí.
Vale, doncs, què voleu? Amunt o avall, primer? Va.
Doncs, no, primer avall.
Primer avall, no?
Primer avall.
I així després acabem de subidons,
doncs,
si no malament.
Doncs, mira, diré una cosa. L'Steven Spielberg s'ha salvat, que n'he vist una més dolenta.
Ah?
Però no em va agradar Los Archivos del Pentágono.
Oh, no, què dius ara?
Sí, em va agradar i no. Vull dir, li vaig posar un 7, que és molt bona nota, no és ni un thumbs down, eh? Però per ser un Spielberg em sembla insuficient. Però aprofitaré per dir que està allà... És l'Àmbar, semàfor Àmbar. Però em va semblar una pel·li, òbviament, de qualitat. La Meryl Streep està meravellosa. I és Spielberg, que és un narrador extraordinari. Uh-huh. Però per mi la pel·li no se'm fa interessant. Em va semblar... limitadíssima i molt poc profunda en realitat. Vull dir, l'Spielberg és un gran narrador de la història, de parts de la història d'Amèrica i de més, no? I està molt bé això, però clar, arriba un punt que dius, bueno, per mi aquesta història doncs, no és prou interessant. Per mi has de ser molt americà perquè t'agradi. No perquè la història sigui molt americana, sinó perquè repassa una cosa molt concreta que a mi doncs, no m'interessa massa. Però bé, quan la vaig veure vaig dir, ai, que serà el pulgar pa abajo. Però... tinc una amiga meravellosa, Tània, amb la que anem a veure les pel·lis xorres, i vaig haver de veure Jumanji.
Què dius?
I, òbviament, és el però down màxim de la setmana.
Pam, 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 fins que no trobi els efectes la vida.
Ah, sí, sí, ho he de trobar. No, mira, o sigui, he de fer un repàs ràpid de Jumanji. Quan es va dir que això es faria, jo vaig dir, això serà la porqueria més gran de l'any, això és impossible que funcioni, es va veure el tràiler, vaig dir, vale, ho confirmo, però després van sortir les crítiques que la van deixar prou bé, i després està sent un èxit de taquilla espaterrant. Us dic que és la pel·li número 40 més taquillera de la història del cinema, vale? La 40, eh? Això és molt fort. I vaig dir, alguna cosa tindrà. I llavors, com amb aquesta amiga anem a veure xorres, vam dir, vinga, vale, veiem que alguna cosa tindrà. No, és pitjor que quan jo vaig dir que seria una porqueria. És una pel·li molt dolenta. Llavors, jo vull advertir a la gent que no la vagin a veure. Sobretot si teniu infantesa i heu vist Jumanji, de veritat això és molt heavy. Vull dir,
clar, perquè és com destrossar tots els records, no?
Sí, és molt, molt heavy, és molt heavy.
Doncs,
dit això,
oients, prohibida, eh? Aquesta prohibida.
Down màxim.
Down.
Total. Jumanji i el The Rock, aquest cop no. O sigui, no es toca Jumanji, no es toca. I dit això, anem cap a los aplausos.
Vinga, va.
I és que l'heu d'anar a veure... heu de veure 120 pulsaciones por minuto. Això, meravellós.
Ah.
És una pel·lícula molt i molt bona. La vam comentar aquí fa un parell de setmanes quan es va estrenar. Pel·lícula francesa sobre el tema de la sida als anys 90, a França, un país on era dels menys conscienciats d'aquesta malaltia. I la pel·lícula se centra en un grup de persones homosexuals, gairebé tots, que intenten conscienciar a tothom, homosexuals, heterosexuals, a totes les condicions, de que suposa la sida, i sobretot també per demanar campanyes millors, que els tractaments avancin a mida que les seves vides s'estan acabant. No? Llavors és una pel·lícula molt potent, molt ben gravada, un realisme brutal, l'heu de veure, de veritat. O sigui, a mi em va... canviar, o sigui, és d'aquelles pel·lis, o com quan veig també teatre, que dic, si surto i dic m'ha canviat, és que és molt poderosa. Llavors aquesta és un verde máximo, un verd molt gran.
Doncs un verd molt gran. Per cert, nosaltres hem començat el matí fent una entrevista amb el Col·legi de Farmacèutics i també amb l'entitat Actua Vallès parlant precisament d'aquest test
que ara doncs, et pots fer la prova tu mateix a casa, vas a la farmàcia o compres, i que és molt interessant per intentar reduir doncs, les xifres de gent que doncs, té, doncs, és portadora i que no és conscient de que té el VIH. I això doncs, facilitarà molt, perquè encara hi ha molt d'estigma, i llavors hem d'avançar encara molt més en fer difusió doncs, i normalitzar aquest tema.
No sabia això que estàs explicant i és molt interessant, eh? Mm-hmm. Perquè de fet quan s'acaba aquesta peli, realment, clar, sobretot jo parlo del sector homosexual, sobretot perquè la pel·lícula és on se centra més, que és on hi va haver un contagi major, realment surts amb dubtes de fins i tot si et fa una mica de mal l'ull, dubtes de què passa, eh? O sigui, és que és molt impactant i realment és molt didàctica alhora, no? No és un documental, però també em fa la feina.
Et fa reflexionar i donar moltes dades, no? Suposo, sí. I testimonis. Jo, la veritat és que ens hem quedat sorpresos perquè era un de cada quatre portadors, sí. Que no saben que tenen el virus, i llavors doncs, és molt interessant doncs, capgirar aquesta situació, i us recomano molt, després penjarem el podcast, doncs, que us el descarregueu, perquè la veritat és que...
Com a curiositat, què val?
29 euros. Val. Però també pots anar a entitats com Actua Vallès, que et fan la prova i gratuïtament, saps? Vale. I també comentava que no és només el col·lectiu homosexual, que sempre s'ha estigmatitzat molt, que també, doncs, si has tingut alguna situació de risc, doncs hauries de fer-te la prova, perquè o tots ens l'hauríem de fer de tant en tant, precisament, doncs, per evitar aquestes situacions. Continuem?
Continuem, vinga. Doncs comencem la setmana amb una pel·li que jo tinc moltes ganes de veure. Tal com dic, és... mesos d'Oscars, per tant, jo vinc carregadíssim, i no és per menys aquesta setmana, perquè arriba la nova pel·li del Paul Thomas Anderson, que és un dels grans, i és El hilo invisible.
Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Secretos.
Buenos días.
¿Te gustaría cenar conmigo?
Sí.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote. Estás preciosa. Preciosa. Hay cosas que deseo hacer y no puedo hacerlas sin ti.
Reynolds ha hecho realidad mis sueños y a cambio yo le he dado lo que él más desea. Todo mi ser. ¿Por qué no estás casado?
Vale, doncs aquí tenim el tràiler d'aquesta peculiar pel·lícula, que és un drama que se centra als anys 50, sobretot al món de la moda. És una pel·lícula molt diferent de les que ha fet habitualment el director, ara després en parlo. Això se situa a Londres, a la postguerra, el 1950, i hi ha un sastre molt famós. Aquí estàvem debatent com es diu sastre modista.
Modista, és correcte, sí.
Vinga.
Sí.
Doncs el Reynolds Woodcock, que està interpretat pel Daniel Day-Lewis i per la seva germana Cyril. Llavors, ells dos estan al cap de la moda britànica, diguéssim. Estan vestint a tot el tema dels prínceps, reis, estrelles de cinema i a qualsevol dona elegant de l'època. Llavors, un dia, aquest personatge masculí que és solter, el Reynolds, troba l'Alma, que és una jove que molt aviat se li converteix a la seva musa, no? I la seva amant, tant amb musa del disseny, no? Com amant a la seva vida. Llavors, què passa? La seva vida, que estava tan controlada i tan centrada a la feina, canvia per complet. Com a sinopsi, potser pot no semblar la cosa més trepidant del món, però tenint en compte que això és una pel·li del Paul Thomas Anderson, que ara ja ho dic, responsable de grans pel·lícules com Pozos de Ambición, Magnolia, Boogie Nights... Llavors estem parlant d'un senyor...
Un senyor amb lletres majúscules, eh?
Molt important.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
I aquesta nova pel·lícula està nominada als Oscars, té 6 nominacions, inclou pel·lícula, director i l'actor pel Daniel Day-Lewis, va estar també nominada als Globus d'Or, als BAFTA, el National Board of Review està com una de les 10 millors pel·lis de l'any, també ha guanyat el guió original, per tant és un, bueno, és un must-see, que li dic jo, s'ha de veure.
Must-see.
I sobretot... perquè té el Daniel Day-Lewis, que òbviament és un monstre de la interpretació, i que és curiós perquè amb aquesta pel·lícula és que això em fa gràcia dels actors, també, que jo sóc superfan dels actors, jo com a director el que més m'agrada és la direcció d'actors, és el que més em fascina, però és que el Daniel és una mica folclòric, que dic jo.
Per què, ara, explica.
Ha dit que es retira del cinema després d'aquesta pel·lícula perquè ha arribat tant a la part més profunda d'aquest personatge que sent que ja no podrà interpretar res millor i que li ha calat de tal manera que ja no pot interpretar. Jo això no m'ho crec.
Ara, molt taxatiu. Jo crec que això ho fa perquè és una promo estupenda, una que tothom dirà, doncs hem d'anar-hi a veure-la, no?
És molt creatiu dir-ho. Sí, és meravellós.
Però deixa'm fer-te una pregunta. Sí. No és un actor que es prodigui molt? No, no és un actor... És anglès, no? O irlandès? O...
No ho sé. No sé sí. on és, la veritat. Sembla
que sí. Penso que és... és a dir, no es prodiga com els actors... O és la sensació que tinc jo, com els actors de Hollywood, diguéssim. Crec que fa les coses molt triades, no?
Ell fa les coses molt triades, de fet, fins fa poc, relativament poc, de fet, fins que va fer Pozos de Ambició, el Daniel Day-Lewis feia una pel·li cada moltíssims anys, eh? Actuava molt poc i ell agafava molt pocs papers... els escollia molt allò meticulosament, però ara ja treballa bastant més habitualment, potser fa una pel·li cada dos anys, o ara no t'ho sé dir, però n'ha fet més, no està buscant sempre allò papers mega, mega, mega potents. Fa poc, fa uns anys, amb el Spielberg va fer Lincoln, també va fer Nine, el musical, ha fet diverses coses últimament, però sí que és un dels grandíssims considerats de Hollywood. Ara... no sé si menteixo, però jo crec que el Daniel Day-Lewis té 3 Oscars.
Sí, penso, és que...
És l'actor més premiat, potser, que
hi ha. Sí, veus? Home, clar, juntament si tria tant, no? I selecciona així de bé. És anglès, eh?
És anglès. Va,
A Londres, al Regne Unit.
Va estar triant allò, havia fet Mi pie izquierdo, no sé què, molt poques. Molt poques, però ara ja treballa més habitualment.
Va.
Home, jo també ho faria, eh?
Home, no? I tant, sí.
Triaria i pensaria, clar.
Sí, home, però jo passar-me una dècada sense poder treballar d'allò que m'encanta, no ho sé. Però ell és molt artista.
Però viatjarà, pintarà, vés
suposo,
a saber,
home, farà. Suposo, home, i tant. Sí, no, aquest senyor es deu formar de mil maneres artísticament parlant. Però, en tot cas, ha dit que això ja l'ha marcat massa. Ja ho veurem, Daniel, ja ho veurem.
Ja ho veurem,
ja en parlarem.
Eh?
I res, d'aquest tros de pel·li i tros de proposta, passem a un divertimento, que jo le llamo, una pel·lícula de terror, d'aquestes pel·lis que aprofiten els moments d'Oscars per ser la diferent, no? I dir, vinga, anem a cobrir el sector més adolescent. I és una pel·li que s'ha anat endarrerint i endarrerint i endarrerint, cosa que no ens fa molt bona pinta quan les pel·lis s'endarrereixen tant, algo ahí. I és la nova part de la saga Amityville, que aquí fa molts anys, als 70, la primera, Terror en Amityville, i aquesta potser és la 8ena o 9ena part, però per treure-li els números i no espantar el públic, aquí l'han titulat Amityville, el despertar.
Escuchadme, esta es Belle. Acaba de matricularse aquí.
¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean?
¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente?
¿Qué? No. ¿Reconoces la casa?
¿Cómo sabes dónde vivo?
Todo el mundo lo sabe. En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia.
Se encontraron anoche, asesinadas a tiros.
¿Por qué no me hablaste de esta casa?
Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano.
Te echo de menos.
Doncs aviam.
A veure.
Jo parteixo de la base que no fa molt bona pinta, ja us ho he de dir, jo soc molt defensor del terror, però això és una pel·li per qui vulgui, jo me les empasso totes, llavors jo la miraré, però per qui vulgui passar-s'ho bé, doncs que la vagi a veure. Què té de diferent aquesta? Doncs simplement que recupera una mica la saga d'Amityville, que per qui no ho conegui, per qui sigui massa jove o massa inexpert en el terror, parteix de la base de la clàssica Terror en Amityville, que va ser una pel·li que va revolucionar molt el gènere en el seu moment perquè va ficcionar un dels casos més famosos de possibles fantasmes, no? Possessions i de més. Es basa en el cas de, ara no recordo el nom de la família, quina ràbia, una família d'Estats Units que va aparèixer morta un dia, i el que havia passat és que el pare de família havia matat a les filles i a la seva dona, i després s'havia suïcidat. El que passa és que ell va deixar, com escrit, que ho havia fet perquè les veus que hi havia en aquella casa li havien dit que ho fes. Val? Llavors, després la gent que va tornar i va comprar aquesta casa i la van reformar una mica i de més, van haver de, bueno, deien, no?, que havien hagut de marxar d'allà perquè no podien viure, perquè veien persones, perquè passaven mil coses, la família que va venir després també. Llavors es va generar el no saber si això era cert o si simplement era una llegenda, però llavors s'ha portat al cinema de mil maneres possibles. I, de fet, aquest cas va inspirar molt a Stephen King quan va escriure el tema del resplendor.
Ah, sí?
Un pare de família que
sí, és veritat, clar, sí.
I llavors, bueno, d'aquí sorgeix el tema Amityville. Però estem al 2017, tot s'ha corromput, i es fa aquesta pel·liculeta per passar l'estona, i no he explicat la sinopsi, però ja ho he vist. Una noia arriba a una casa, comença a tenir coses estranyes, i llavors se n'adona que és que, ostres, és que estem a la casa d'Amityville, clar, on hem anat a parar? I això és el que passa.
És que per què van a aquesta casa? A veure. Doncs bé, bueno, una proposta també, no?, pels sí. més amants del cinema així, més de terror i de gènere, i encara tens moltes més propostes.
Hi ha més propostes. Ara passo a una cosa totalment diferent, una pel·lícula que seria una mica difícil de classificar, aventures, intriga, però amb una aventurera principal. No és Tomb Raider, però és Belén Rueda a El cuaderno de Sara.
Aquí, en esta zona, fue donde los periodistas tomaron la foto donde aparece tu hermana.
En esta caja está todo lo que guardé de ella. Algo me decía que estaba viva. No van a mover ni un solo dedo.
Has oído hablar de Coltán, supongo. Bienvenida a África, Laura.
Esta vez no me voy de aquí hasta encontrar a mi hermana. Hay tantas cosas que resolver aquí.
Doncs una pel·lícula que ens farà viatjar, sembla, fins a l'Àfrica, no? I ens sí. explicarà, suposo, que alguna tragèdia.
Doncs mira, això és la història de la Laura, que és el personatge interpretat per la Belén Rueda, que està buscant a la seva germana Sara, desapareguda des de fa uns quants anys. Elles no tenien una molt bona relació, però des que va desaparèixer és com que ella vol trobar la seva germana. Ella va desaparèixer enmig de la selva del Congo. Llavors, ni la ONG per la que treballava la Sara, ni l'ambaixada, ni res, han aconseguit trobar pistes de què li va passar. Llavors, de sobte, un dia apareix una fotografia d'un poblat miner a l'est del Congo, i en aquesta imatge sembla ser que hi ha una mica la cara borrosa de la Sara. Llavors, què passa? A partir d'aquí, la seva germana, la Laura, viatja fins allà, doncs, disposada a entrar al territori d'allà, que òbviament és un lloc molt hostil, per intentar trobar la seva germana. Què és el que passa? Que aquesta aventura, doncs, la porta a la part més bruta, més oculta, no?, de tots els grans poders occidentals i, bueno, la pel·lícula intenta repassar molt tot el que hi ha darrere de tot això, a part d'aquest viatge de personatge. La pel·li és molt interessant per molts motius. El primer és Belén Rueda, o sigui, per mi és màxima, absoluta, a part de molt bona actriu i preciosa. L'actriu espanyola, a part de Penélope Cruz, que aconsegueix que una pel·lícula protagonitzada per una dona pugui funcionar a taquilla. L'única.
És veritat, és veritat.
També tenim la Maribel Verdú, però són pel·lícules sempre d'un pressupost una mica més reduït, sempre està acompanyada d'altres protagònics masculins, però la Belén Rueda ho aconsegueix ella sola. Per tant, aquestes pel·lis s'han de recolzar per demostrar que hi pot haver personatges femenins protagonistes que també et donin diners a la taquilla.
Clar, que siguin potents, i a més amb aquesta part de crítica, no?, per tot el
sí.
sistema que comentaves, que també suposo que és un valor afegit.
Jo trobo que és molt interessant la proposta en si, per això la producció és espanyola i no deu haver estat una producció de pacotilla, perquè, home, anar a rodar cap allà i amb aquests noms i de més, Després, com funcioni la pel·lícula o no, això ja és una altra història. La crítica ha estat prou tíbia, no ha estat ni molt bona, dolenta no, però potser coincideixen a dir que tot el que la Sara, la Laura, la protagonista, veu és molt interessant i tot el que presencia és molt potent, però que de cara a l'espectador estem massa amb ella i no tant amb el conflicte. Llavors, clar, no sé si m'explico, que anem més amb el personatge i no tant amb el que viu el personatge. Uh-huh. I potser doncs aquí diuen que fluixeja, però jo crec que és una proposta interessant, també perquè tingui ganes de veure una cosa més èpica, i jo crec que és una proposta molt potent per aquesta setmana.
Molt bé, doncs apuntada aquesta altra pel·lícula, El quaderno de Sara, i tenim una altra dels
una
clàssics,
altra, no? Sí, clàssic, però que aquest és, que, com dic, o sigui, clàssic no té res.
Clàssic recent.
Clàssic del Xavi, perquè, o sigui, és que és del 2012, llavors, de clàssic no té res. Però
jo... Algun dia serà clàssic, sempre fem aquesta reflexió.
Sí, sí.
O sigui, jo... Els futurs clàssics, podríem dir-ho així, ahí saps? Està. Els futurs clàssics d'en Xavi Miralles.
Millor. O sigui, jo em proposo convertir-los en clàssics, parlant d'ells. No, com que s'estrena la nova pel·lícula del Paul Thomas Anderson, jo em proposava, doncs, portar la que per mi és la seva millor pel·lícula. I abans parlava de Boogie Nights, Pozos d'Ambición, Magnolia, que són pel·lícules molt i molt bones, però jo soc una mica rarete i volia portar-ne una que potser és la menys coneguda, que apuntava a estar allò a lo más alto de los Oscars i finalment no va estar nominada com a pel·li ni direcció, només als seus actors, i no sé si l'haureu vist, però si no, l'heu de veure, és The Master.
El hombre no es un animal. Nosotros no somos parte del reino animal. Estamos muy por encima de ese grupo.
Entiéndalo, quiero conseguir la luz.
Mirando desde arriba como espíritus, no como bestias.
He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos.
La buena ciencia permite más de una opinión. Si no, queda la voluntad de un hombre, que es la base de las sectas.
La única forma de defendernos es atacar.
Tranquilos, no pasa nada.
Por favor, no le hagas daño.
Es peligroso. Y será nuestra ruina si sigue aquí.
Se lo inventa todo sobre la marcha.
Si te vas, no quiero volver a verte jamás.
Fins i tot en Pep diu, sempre em sorprèn, en Xavi, perquè aquesta no l'he vista. Estem tots dos, sí, aquí apuntant a l'agenda.
Joaquim Phoenix...
Sí, ara anava dit un
repartiment que impactant. Espaterrant. Sí.
Això ho va protagonitzar el Joaquim Phoenix, que va estar nominat com a millor actor als Oscars, el Philip Seymour Hoffman, que també va estar nominat, i la Amy Adams, un trio meravellós. Els va acompanyar també la Laura Dern, por ahí, però ells tres van ser els potents. Va ser una pel·lícula que va rebre unes crítiques espectaculars, però és d'aquestes pel·lis que depenen dels Oscars, depenen que se les nomini perquè la gent les acabi veient. I no la van nominar, bàsicament, perquè si us dic que la pel·lícula és un drama relacionat amb les sectes, religió, l'alcoholisme i la cienciologia als anys 50, ja estem veient que molta gent de Hollywood potser això no vol que es mostri tant.
Clar, que no se'n parli.
Llavors, aquest drama sobre la Iglesia de la Cienciologia, tal com he dit, tracta la història de Lancaster Dood, que és el que interpreta el Philip Seymour Hoffman i que ho fa meravellosament. Quina pena que ja no estigui entre els actors, que va ser una pena que es morís, perquè feia uns papers espaterrants. És un intel·lectual brillant, amb unes conviccions superfortes, que té molt poder de ser líder, i llavors crea una organització religiosa que es comença a fer més popular als Estats Units cap a l'any 1952, que és la que després va desembocar en ser la cienciologia. Llavors, si apunta un noi jove, que és el que interpreta el Joaquin Phoenix, és com el novato, diguéssim, és un rodamón, i s'apunta allà i es converteix en la seva mà dreta. Llavors, què és el que passa? Que tot comença a canviar quan aquest personatge, el del Joaquin Phoenix, en el moment en què la secta està començant a triomfar i està atraient a moltíssima gent i nous adeptes, aquest noi comença a tenir dubtes de si aquest lloc li agrada o no li agrada. És a dir, passa a ser un rodamón que entra a un lloc on li obren un ventall molt gran, no? Com que li mostren una part
una
de l'intel·lecte
sí.
que ell no ha pogut conèixer fins ara, i un cop la coneix comença a dubtar de si això li agrada o no li agrada.
Uh-huh. Potser veu coses que no li acaben d'agradar.
Potser veu coses que no li acaben d'agradar i sobretot, clar, està totalment en contacte amb aquest màster, no? Amb l'amo, no? el professor,
el predicador, el professor, el guia, no?
El guia, és que la paraula màster està molt ben trobada perquè és moltes coses en anglès i clar, aquest senyor és un home una miqueta potent i llavors dir-li que potser té dubtes amb aquest senyor és bueno,
és enfrontar-se, és enfrontar-se, no, a una part molt obscura, suposo.
Per tant, aquest
doncs
és el
meu...
Doncs
fa molt bona pinta, Pep, tenim deures.
No és un clàssic, però és això, és una pel·li que tot i que va tenir molt bones crítiques, a vegades queden ja una mica en segon pla per no tenir un recorregut gran en premis i m'agrada recuperar-les perquè la gent les pugui
sí,
veure.
Sí, per donar-li visibilitat, no?
Sí.
I suposo que també amb tota aquesta temàtica és el que deies, no? Potser, doncs, no va tenir gaire difusió,
home,
no?
Imagina't.
Sergi, és el teu moment, però primer la Bea, que ens posi aquesta sintonia fantàstica. Va, que avui també ens portes tres sèries, diguem, són novetats, recicles també clàssics que algun dia tornaran a agafar força o què?
Dos són clàssics ja, hi ha sèries finalitzades, i una altra és una sèrie que ja va començar el 2012-2013, però encara tenim, crec que una última temporada, un parell de temporades últimes que encara s'han d'emetre.
Molt bé.
Llavors començarem amb Prison Break, que és una sèrie que quan ho vaig dir al Pep m'ha dit que l'ha vista dues vegades, no una, sinó dues.
Dues, sí.
I començarem amb la intro, que ja et recorda, bueno, pues, a tots aquests capítols que has anat mirant.
La força de les intros, eh? Quan sí. et captiva i t'agrada molt una sèrie, després escoltes aquella música i et venen una de records. Vai, per aquí. No la conegui, que ens explica aquesta sèrie.
Bueno, doncs com amb la intro ja es veu que és algo així amb tensió, que més obscur, doncs és una sèrie que parla sobre una presó. Uh-huh. Llavors us explicaré una mica detenidament de què va. És una sèrie que es va estrenar el 2005 pel Paul Schering, que és el seu creador i director, i va acabar el 2009. Té 5 temporades i 90 episodis. O sigui que si dividim 90 entre 5, dona quasi a 20 episodis per temporada. Estem parlant d'aquelles sèries més antigues que ara normalment només fan fins a 10 capítols. Màxim pots arribar a veure en 12. Pues allà en feien més, i cada temporada pues, es feia llarga, però la veritat és que aquesta... Cada capítol té el seu què, t'acaba que necessites veure el següent, i un cop doncs, has vist 4 o 5 capítols, ja coneixes més o menys els personatges i aprofundits una mica, és allò que dius, necessito veure el següent, i potser te'n vas a dormir a les 3 o les 4 de la matinada mirant capítols.
Prison Break la vaig veure, o sigui, me la mirava com l'aigua, o sigui, me la bevia, Prison Break.
Tranquil·lament els 90 episodis... Te'ls pots veure en 2-3 setmanes, depèn també de la disponibilitat que tinguis per mirar, però aprofites qualsevol moment per veure't un capítolet. Són capítols que duren entre 40 i 50 minuts, i una mica és el Michael Scofield, que és el seu protagonista, que està protagonitzat pel Wentworth Miller, que és un turc, i és un home que està desesperat en una situació desesperada. El seu germà, el Lincoln Burrows, que l'interpreta el Dominic Purcell, està condemnat a cadena perpètua i està a l'espera de ser executat a la presó on està ell. Llavors, a pesar de totes les evidències, el Michael, el Scofield, el protagonista, el seu germà, creu en la seva innocència. Llavors, ell decideix robar un banc per deixar-se atrapar i que l'encarcelin a la mateixa presó on està el seu germà. Llavors, el seu objectiu és que s'escapin junts. I una de les particularitats que té és que ell, del coll cap a baix, té un tatuatge immens que és un mapa... per sortir de la presó amb els seus... li falta algun tros, etc. Llavors jo no explicaré res més, perquè jo crec que amb això ja et dona una mica peu a tota aquella gent que no l'hagi vist. Ja té algú que diu, hòstia, això ho he de veure, o almenys uns capítols, li dona una oportunitat, etc.
Llavors... Un tatuatge funcional,
Exacte.
Totalment.
Llavors tenim el Michael Scofield, que és el Wentworth Miller, que ho fa, la veritat és que molt bé, és el tio, és com diria jo en altres sèries, és el puto amo, sempre té algun as a la màniga, sempre sempre et sorprèn d'alguna manera. Tenim el seu germà. Llavors tenim altres actors bastant famosos, com el Robert Nipper, que ha sortit a bastants llocs i la veritat és que també fa un paper bastant divertit. A més, ell és com una mica el dolent de la sèrie. Llavors tenim a Mauri Nolasco, que no, jo no l'he vist a gaires llocs, però també fa un molt bon paper, i un altre així famós, a William Fichtner, i així una mica una actriu femenina que surti que també ho fa bastant bé, tot i que en aquesta sèrie no en surten gaires, és la Sarah Wayne Callis, que també fa un paper prou important. Per què veure aquesta sèrie? Pues perquè la seva primera temporada, que és la que a mi em va enamorar, té 22 capítols i els 22 capítols són brutals, amb molt bons finals de temporada a totes les temporades. A més, no totes passen al mateix lloc, sinó que la primera és una presó, la següent no diré on és, la tercera és en una altra presó diferent, etc, etc. Té un molt bon fil argumental, tot està agafat per algú i tu ho relaciones tot i està molt bé, i sobretot els personatges, que són, n'hi ha molts, molt extensos, i cada un té el seu què, i a un li pot agradar més un, a un li pot agradar més l'altre, però no t'agrada només un, sinó que t'agrada més d'un.
Això m'agrada, a mi també, quan són sèries així molt corals, perquè sí. És el que dius, empatitzes amb un personatge o amb un altre, segur.
Exacte.
Mentre anaves parlant, anava mirant i surten, bueno, hi ha notícies que diuen que potser la Fox està treballant per fer una altra versió de Prison Break.
És que això és el que jo et volia preguntar. L'última temporada ha estat un revival que ha arribat fa molt poc, realment. La sèrie s'havia acabat
ja feia molts. Temporades.
I la cinquena, l'has vista? Jo no l'he vista. No l'has vista.
S'haurà de veure.
Fa una mica...
Doncs us heu de posar les piles, perquè mira...
Jo diria, el Pep fa una cara...
Ara em feu dubtar, però jo diria que sí. Era com que reprenia després del final, que no direm quin és, i hi havia com una sorpresa, no? Tinc entès? No puc confirmar.
Jo m'ho miraré, perquè la cinquena segur que no l'he vist.
Jo l'he de veure, però és que em fa com una mica de por, perquè quan es va acabar Prison Break em va agradar tant al final de la quarta temporada,
és i després no tornar...
vam fer allò de Prison Break, el capítol final, una cosa a part, que allò ho he eliminat del meu cap, vull dir, no existeix.
Ah,
allò no ho vam fer.
Tinc la sensació que és això el que és visió.
Que això és una... Vale. Un thumbs down, que és horrible. Llavors és com, em fa una mica de por aquesta cinquena temporada, però bé, potser la veuré.
I si no, ens quedarem amb les quatre, que són magnífiques.
Hauràs de fer un vot de confiança, no?
Sí.
Després de tot el que ens ha donat aquesta sèrie, ho haurem d'intentar.
No. Va ser una gran sèrie, i sobretot ara sembla mentida que les sèries poguessin tenir 22 capítols, que era el mínim. Jo totes les que veien al principis dels 2000 i pico... eren de 20-22 capítols. De fet, quan en tenien 18, jo pensava, ala, però que curta, per què han fet 18 només? És curiós, això, eh? Doncs
pues ara, mira, ara 10 i màxim.
És una qüestió de quantitat, que ara les sèries no poden durar això perquè ningú les miraria.
Exacte.
Perquè...
I com que és... són més pressupostos, tarden més a rodar-les, etcètera, etcètera.
Hi ha moltes, doncs també... hi ha molta oferta.
Exacte. Doncs, bueno, un cop dit això, ens anirem a la segona sèrie que porto avui, que és Los 100. Escoltarem primer la intro i us explicaré, que té molt bona pinta. Sembla que estiguem escoltant una altra...
Anava a dir, això és Prison Break.
Sí, s'assembla
molt, s'assembla.
Té una música així molt èpica.
Ara ja canvia.
Exacte. És del director Jason Rothenberg, que és el creador i el director de la sèrie, una sèrie que es va estrenar el 2014 i avui en dia té 4 temporades i s'ha renovat per una cinquena. Llavors està situada 97 anys després d'una guerra nuclear que ha destruït la civilització en el planeta Terra. Llavors els supervivents estan en una nau espacial on estan en diferents compartiments i allà hi ha moltíssima gent que han sobreviscut durant 3 generacions a l'espai després de que hi hagi aquesta guerra nuclear, que hagi acabat amb la civilització i hi hagi pues, un montón de, radioactivitat a la Terra. Llavors envien a 100 delinqüents juvenils que estaven en una capsa per testejar les condicions a la Terra amb l'esperança de que es pugui tornar a poblar aquest planeta. Llavors aquest grup de joves intentarà pues, sobreviure en un entorn desconegut i hostil, tot i que hi ha diferències entre ells. Uns són partidaris de seguir amb la connexió amb la nau i els altres volen pues, començar de zero sense dependre de ningú més. Llavors, mentrestant, a la mateixa nau, les lluites pel poder polític van augmentant i llavors van portant els dirigents a situacions extremes i a decisions molt difícils de prendre. Tenim també moltíssims personatges, que és una sèrie que jo l'assimilo una mica a Lost, perquè bueno, ja veieu, 100 personatges que entren a la Terra, no tots seran protagonistes, però hi ha un bon nombre de protagonistes. Jo he portat aquí 5, que són 5 actors, i sobretot bastantes actrius que ho fan molt bé. Tenim l'Elisa Taylor, la Mary Agrepoulos, el Bob Morley, la Lindsay Morgan i el Ricky Whittle, que la veritat és que són potser els 5 més, més protagonistes de tots, amb els que tu agafes potser més empatia. I raons una mica per veure aquesta sèrie, a part del que us he explicat ja, que és una sèrie així més futurista i de ciència-ficció, doncs és que són personatges molt complexes, i jo l'assimilo molt al rotllo Lost, i el Lost és una sèrie que a mi em va agradar molt perquè profunditzava molt en tots els personatges, no només quedaven 2, 3, 4, sinó quasi que 20 personatges, sabies la seva història al complet. Aquí no és tant, però també s'assimila molt. Llavors té molt bons finals de temporada, de les 4 temporades els finals són molt potents, també té molt bon fil argumental, tot està pensat per algú i tu vas... O sigui, també t'enganxa molt aquesta sèrie, que portes 4 o 5 capítols, és rotllo també Prison Break. Uh-huh. I per últim, doncs, els personatges, que cadascú té el seu... I a més tots són com delinqüents, llavors cadascú té la seva historieta, penses que un és més potent o més bo i després te n'adones del que va fer, etc etc. Ja no diré res més, és una sèrie que també ha tingut molt bones crítiques i molt èxit, i doncs, tot aquells que els agradi la ciència-ficció i una mica coses que futuristes, doncs la recomano molt aquesta sèrie.
I per si algú la vol veure, com la Bea, que està dient, m'està preguntant a quina plataforma, Netflix potser?
No, a Netflix no està. Estava, no sé si, crec que és de l'HBO, però a Netflix no sé si la trobarem.
De fet, jo estava mirant les crítiques i posava que cada temporada és més ambiciosa. Exacte. I que la segona i la tercera molt millor. El que passa que amb aquestes coses jo penso, clar, si la primera no és molt bona, a vegades el que tens el perill és de no, que no t'acabis d'enganxar, no?
Però al final de la primera és bastant potent, o sigui que et mires el següent de cop.
Molt bé, i encara tenim una altra.
I per últim tenim una altra que també jo la... Només amb el protagonista, que ara escoltarem la intro, només amb el protagonista, i em recorda molt a la de The End of the Fucking World, que la vaig acabar aquesta setmana.
Jo també. I la veritat és... Va agradar al final.
Que, sí, anem, tampoc que potser m'esperava alguna més, però és una història molt d'amor, molt xula.
L'has de veure, Xavi, l'has de veure aquesta.
L'he de veure.
Sí.
Jo és que no...
Jo crec que t'agradarà.
És diferent a totes les altres. És anglesa, es nota el seu estil.
No, fa molt bona pinta.
Pobre, últimament va una mica estressat.
Capítols de 20 minuts.
Són capítols de 20 minuts, és que te la mires en un... Sí.
Són 8 capítols.
Sí, és res, això.
És res. I a més, a la que veus un, necessites veure el segon, i el tercer, i el quart...
Vale, va, ho faré. Vinga, va. M'heu convençut.
Vinga, sí, sí.
M'heu convençut.
Va, ens escoltem la intro d'aquesta última. És una intro també molt xula. A mi m'agrada molt. A més, és una intro que jo, de vegades... Em costa molt mirar-la, perquè surten coses bastant relacionades amb la sang, i jo no és que tingui molts problemes amb la sang, però és una sèrie...
Ets aprensiu, ets una miqueta així, aprensiu.
Però només de veure la intro, si la mireu per YouTube o alguna cosa, ja veureu que també és una mica...
És de les més xules, que s'han fet.
Exacte.
És una intro molt estilosa, molt bona.
Doncs ja, quan us estic explicant això, el seu protagonista és un psicòpata, que per això deia una mica el simil amb The End of the Fucking World, tot i que la sèrie no s'assembla en res, etc. Però bueno, el protagonista una miqueta és d'aquest
estil... Sí, per aquesta mirada, no?, que el punt de vista és el d'un assassí, sí.
És una sèrie que es va estrenar el 2006 i es va finalitzar el 2013. El seu director és James Manos Jr. Té 96 episodis, o sigui, també hi havia bastants episodis per temporada, no arriben, crec que són 13 o 14... Llavors, doncs, el Dexter, que és el protagonista, que està protagonitzat per Michael Hall, llavors és un forense especialitzat en anàlisis de salpicadures de sang en el Departament de Policia de Miami. També és un nòvio, o sigui, un fidel nòvio, un divertit padrastre i un germà confident, i per alguns és un fric de la sang. O sigui, és un forense molt bo, la veritat, i a més, ell de petit... Ja li veia el seu pare, que tenia una mena de fer i de pensar diferent als demés, que quan acaba el seu torn a la comissaria busca criminals per matar-los, i llavors, doncs, ell, a partir d'una moral, que ara us explicaré una coseta, doncs ell els mata. Ell és un assassí en sèrie. Es desfà de gent que ha matat a gent, etc. O sigui, no mata per cap si per alguna raó en concret ell mata la gent. Llavors, de la seva...
Clar, i això fa que et posicionis potser més a favor d'ell,
exacte,
en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, és com un justicier.
El que passa que, clar, aquí la moral i l'ètica és...
La sèrie ho porta molt bé, sí? Almenys durant les dues primeres temporades, que són les que jo he vist, no he vist més. Uh-huh. Però està molt, és intel·ligent com ho porta.
A més, té punts molt, molt còmics i molt xulos, que el seu pare és el Harry Morgan, que és el seu pare adoptiu, i li va donar l'educació i li va donar un modus operandi que ell porta en els seus crims. Llavors, ell té un codi que es diu el Código de Harry, que té com 4 o 5 punts, els explicaré uns quants. El primer és que no et pillin mai. O sigui, has de fer-ho sigilosament perquè no et pillin mai.
Bona idea.
Bona idea.
Sí, sí, quin pare, no? Que li va donar una bona idea. Sí, sí.
El segon és que has de matar algú, però aquest algú has de tenir un propòsit per matar-lo. Si no, no pots matar-lo. O sigui, has de, èticament, t'ha de, o sigui, ja ho dic entre cometes, però èticament ha de justificar que aquesta persona ha de morir. O sigui, que ha de fer coses dolentes o sigui, ha matat
dins dels seus codis.
O sigui, que sigui un lladre, que sigui un violador, no? Que sigui, exacte, alguna cosa així, no?
No pot matar qualsevol persona que es trobi pel carrer, tot i que ell és així una mica psicòpata, però només mata a gent que s'ho mereix, com si diguéssim. Llavors, ha d'estar segur...
Dins de la seva,
dins de la seva ètica i els seus codis, exacte.
El tercer codi, que és una mica el que ho enllaça tot, és que ha d'estar segur de que aquella persona hagi fet allò. No li poden dir, mira, és que aquest està condemnat a 5 anys per haver violat aquesta nena. Ell
ha de tenir proves. Sí,
exacte,
sí.
Físiques. Llavors, doncs, que ha de controlar els seus impulsos, perquè de vegades se li donen ganes per matar algú que potser no d'allò, però ha de controlar els seus impulsos, i això és el que li va ensenyar el seu pare, o sigui, com un codi moral per matar la gent.
O sigui, ja això vol dir que el pare, o sigui, ho tenia claríssim,
exacte,
que el seu fill era un
psicòpata. Ja se li veia
que
era un psicòpata.
Llavors va dir, mira, com no té solució, millor intentem que el
totalment
nen faci un bé a la humanitat.
Llavors, protagonistes que tenim, el Michael Hall, que la veritat que hi fa de Dexter i ho fa molt bé. Tenim a tres actrius també, que la veritat és que ho fa molt bé, que una és la seva dona, que és la Jennifer Carpenter, la Julie Benz i la Yvonne Strahovski, que aquesta també és bastant famosa, i la veritat és que fa un paper molt i molt bo. Per què veure-la? Perquè té escenes molt potents, a més en això de quan ell és forense i descobreix coses, la gent que li agraden aquestes coses de veure sang i de forenses que estan en aquests temes criminològics, etcètera, etcètera, és una sèrie molt, molt potent i molt xula. Llavors, els monòlegs que té ell, el Dexter, que
brutals,
la veritat és que ho fa molt bé.
Brutals.
Sí, no? Només clar, ell ha de ser molt personatge, exacte, no? I suposo que també pots veure doncs, com planifica, no? Suposo, cada assassinat i després com
es desfà de les proves. Cossos, etcètera, etcètera.
Això també suposo que és interessant. Ai, mira, ara tinc ganes de veure-la.
I per últim que volia dir, per què veure-la, perquè és el còdic del Harry, que la veritat és que és molt xulo que li digui totes aquestes coses de com matar la gent, doncs que tingui un còdic ètic per saber qui matar i qui no matar.
Mm-hmm. Sembla com una paradoxa, no? Un codi ètic per matar.
Sí, sí, és molt divertit.
Molt contradictori.
S'ha de veure
però...
la sèrie amb l'humor negre que la caracteritza, òbviament. Si no, ens posaríem les mans al cap.
Ah, evidentment. Doncs, com sempre, un plaer i tota una llista de deures, perquè els nostres culturetes sempre doncs, ens acosten a diferents propostes molt interessants, molt variades, aptes per a tots els públics. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment,
ja, perquè ja demà és divendres, ens queda un despertador.
Sí, sí.
Xavi, descansa, eh?
Sí, avui me'n vaig al cine.
Ah, molt bé.
Avui me'n vaig al cine a veure Call Me By Your Name, que no me la puc perdre, o sigui que avui
relaxaré. Això és original, no?
Home, i tant.
Ben fet.
Clar, que més avui era, no era el dia del...
Avui a Sabadell és quan es posen pel·lícules en versió original. Aquesta setmana aquí fan El Passajero i C'est la vie.
C'est la vie. Doncs ens veiem.
Adeu.
Adeu.